La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 355 des dels nostres inicis i cinquena d'aquesta desena temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cine i escoltar alguna de les seves bandes sonores. La carrera de Robert Redford va abastar 60 anys i va ser tan variada com les seves interpretacions. No només va ser un dels actors més guapos del Hollywood de la dècada dels 70, sinó que com a director també va ser mereixedor d'un premi Oscar i un promotor essencial del cinema independent en els 80 amb la creació del Festival de Sundance. L'actor i director va morir el 16 de setembre de 2025, als 89 anys, a la seva residència a Utah, mentre dormia. Entre el seu llegat, l'actor ens deixa grans interpretacions, com les que va fer per El cop, Tots els homes del president, Dos hombres i un destino, El gran Gatsby o El millor, entre d'altres. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Introduït el tema, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Charles Robert Redford Jr. va néixer a Santa Mònica, Califòrnia, un dimecres 18 d'agost de 1937. El seu pare, Charles Robert Redford Sr., treballava com a comptable d'una companyia petroliera, la Standard Oil. La seva mare, Martha Hart, era mestressa de casa. Ella ja tenia un fill fruit del seu anterior matrimoni, William Cumber. El petit Robert compartia amb la seva mare l'amor pel cine i els llibres, el temps que l'ensenyava a dibuixar. La família vivia a Van Nuys, un barri de la regió central de la vall de San Fernando, a Los Angeles, on Robert va formar-se a l'escola secundària. Allà va coincidir amb el jugador de béisbol Don Drysdale. Durant aquesta època, Robert va aficionar-se molt a aquest esport. Ell mateix es descriu com un mal estudiant, trobant inspiració només fora de les aules en l'art i l'esport. Després de graduar-se l'any 1954 i coincidint amb la mort de la seva mare amb només 37 anys a causa d'un càncer, Robert va matricular-se a la Universitat de Colorado, la facultat més gran de l'estat, amb una beca per a béisbol. Però ja en aquella època la futura estrella del setè art tenia una forta reputació de noi de la nit.
His name was Jeremiah Johnson. They say he wanted to be a mountain man. The story goes that he was a man of proper wit and adventurous spirit, suited to the mountains. Nobody knows whereabouts he come from, and don't seem to matter much. He was a young man, and ghosty stories about the tall hills didn't scare him none. He was looking for a Hawking gun, 50 caliber or better. He settled for a 30, but damn, it was a genuine Hawking. You couldn't go no better. Bought him a good horse and traps and another truck that went with being a mountain man and just said goodbye to whatever life was down there below. This here's his story. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, the eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. A mountain man's a lonely man and he leaves a lot behind. It ought to have been different, but you oftentimes will find That story doesn't always go the way you had in mind. And Jeremiah's story was that kind. Jeremiah's story was that kind.
Michael Finicalan, autor de la biografia autoritzada que es va publicar sobre Redford l'any 2011, assenyala que l'actor era molt estimat en els cercles on es movia l'alcohol i que, a més d'una ocasió, perdia el control. Fini no menciona exactament què va ser el que va passar a la fraternitat Kappa Sigma a la que pertanyia l'actor, però sap que va ser expulsat de la universitat després de 18 mesos. Però aquí no va acabar la seva etapa formativa. Després d'haver perdut la seva beca, Robert va decidir traslladar-se a Europa amb l'esperança de convertir-se en un artista. Va passar un temps aprenent a pintar a Florència i a París, on fins i tot va estar matriculat a l'Escola de Belles Arts de la ciutat. L'any 1958 Robert ven totes les seves pintures per $200 i amb aquests diners paga el seu bitllet de tornada als Estats Units. Ja de tornada, es matricula a una escola d'art de Brooklyn i a l'Acadèmia Americana d'Art Dramàtic per estudiar interpretació i escenografia. Els seus professors de teatre van reconèixer ràpidament el seu talent per l'actuació i l'estudi del disseny de decorats ben aviat va quedar relegat per centrar-se en la interpretació. Va ser durant aquell 1958 en què coneix una jove de 18 anys originària de Utah, Lola Van Wagenen, historiadora i activista que estava passant uns dies de vacances. Es van enamorar a primera vista i es van casar pocs mesos després. Semblava que les coses no li podien anar millor. S'acabava de casar i es va convertir per primer cop en pare amb el naixement del seu primer fill, Scott. Però, tràgicament, el seu món es va esfondrar quan el nadó de només 10 setmanes va morir de sobte mentre dormia per l'anomenat síndrome de la mort sobtada. Davant aquesta tragèdia, de la que l'actor trigaria molts anys en recuperar-se, la parella intenta per tots els mitjans ser pares de nou. Per altra banda, Robert Redford va començar a treballar a l'obra teatral Tall Story, una comèdia de Howard Lindsay basada en la novel·la de Howard Nemeroff, on tenia un petit paper. El 15 de novembre de 1960 neix la seva primera filla, Shona, i tan sols 3 anys després del tràgic decés del seu primer fill, Redford es va veure obligat a enfrontar-se a la possibilitat de perdre a la seva filla. I no només això, sinó que la vida de la seva esposa, Lola, també corria perill. 2 anys més tard naixia el seu tercer fill, David James, un part prematur amb només un 40% de possibilitats de supervivència, després de ser diagnosticat amb la malaltia de la membrana hialina. Afortunadament, tant el nen com la mare van aconseguir tirar endavant.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
El 22 d'octubre de 1970, la família Redford Van Wagenen es va ampliar amb una quarta filla, Amy. Només van fer falta 13 anys perquè la tragèdia tornés a colpejar la família de Redford. Encara sent un misteri sense resoldre, Sid Wells, parella de la seva filla Shona, de 23 anys, va morir assassinat l'1 d'agost de 1983 després de rebre un tret mortal al clatell mentre estudiava a la Universitat de Colorado. El seu company de pis, Tain Smaika, va ser el principal sospitós. Però encara que va ser arrestat, la falta de proves va fer que Smaika no fos acusat ni processat i 3 anys després va fugir dels Estats Units. Des d'aleshores no ha tornat a ser vist. Robert Redford i Lola Van Wagenen semblaven ser un dels matrimonis més estables de Hollywood, però tot i això, després de 27 anys, l'any 1985, es van divorciar. Redford era tan reservat que la notícia no va transcendir i ningú no ho va saber fins que una dècada més tard els mitjans van confirmar la separació definitiva de la parella. L'any següent, Redford s'enamora de la seva companya de repartiment a la pel·lícula Peligrosamente Juntos, Debra Winger, però la relació dura poc temps, ja que ella el deixa per un actor més jove que ell mateix li havia presentat, Timothy Hutton, amb el que decideix casar-se. Poc després, Robert comença una relació sentimental amb la model francesa Nathalie Nou, 26 anys més jove que ell, i tot i que van viure junts durant un temps, no existeixen declaracions públiques de cap d'ells confirmant la relació. Uns anys més tard, l'actor manté una relació estable amb l'actriu brasilera Sonia Braga. Van estar 7 anys junts i fins i tot es va rumorejar que la parella s'estava plantejant un possible casament. Però Robert va manifestar trobar-se bé així, declarant que entre els seus plans no estava tornar-se a casar. Una declaració que quedaria en un no-res quan l'any 2009 Robert decideix donar-li una nova oportunitat a l'amor. Després de 13 anys d'amistat amb la pintora alemanya Sibylle Sagars, finalment l'actor, de 72 anys, decideix formalitzar la relació casant-se amb la seva promesa 20 anys menor que ell. Redford i Sagars s'havien enamorat l'any 1996 i des d'aleshores havien compartit la vida plegats al ranxo que l'actor posseïa a Utah, convertint-se en una de les parelles més consolidades de Hollywood. Cap pare hauria de veure els seus fills morir, i molt menys quan són dos els que passen per aquest procés. Però el mes d'octubre de l'any 2020, Robert Redford i la seva esposa es van haver d'enfrontar novament amb aquesta situació. El seu fill Jamie, el tercer del seu primer matrimoni amb Lola Van Wagenen, va morir víctima d'un càncer de fetge amb 58 anys. Jamie, que havia nascut 3 anys després de la mort del seu germà Scott, havia tingut problemes de fetge tota la seva vida arran de la seva malaltia. Recordem que havia nascut amb la malaltia de la membrana hialina. L'any 1993 s'havia sotmès a una cirurgia de trasplantament i més tard va fundar un institut per la conscienciació sobre aquest procediment. L'any 2019, mentre estava esperant un nou trasplantament, va ser diagnosticat de càncer de conducte biliar. Un any més tard, la seva esposa i mare dels seus dos fills, Kylie, va confirmar que l'activista, cineasta i filàntrop havia traspassat. Jamie s'havia especialitzat en documentals amb una mirada social i mediambiental. Com a activista mediambiental, va fundar, juntament amb el seu pare, la Redford Center, una organització sense ànim de lucre dedicada a produir films i donar suport a projectes mediambientals. També va treballar amb organitzacions locals a Utah per promoure l'ús d'energies renovables i la protecció del medi ambient.
Millor que escoltar una banda sonora.
Pel que respecta a la seva carrera professional, Robert, tal i com us he comentat anteriorment, va començar treballant en un petit paper a l'obra teatral de 1959, Tall Story, sota la direcció de Howard Lindsay. Aquesta obra de teatre va ser portada a la gran pantalla per la Warner Bros. L'any 1960 sota la direcció de Joshua Logan, protagonitzada per Anthony Perkins amb Jane Fonda i Redford debutant a la indústria cinematogràfica. La seva incursió en el món de la televisió va ser gràcies a sèries tan importants com Ruta 66, La dimensió desconocida, La ciutat desnuda i Los intocables, entre d'altres. Però el seu primer paper protagonista a Broadway no arribaria fins l'any 1961. El 27 de novembre d'aquell any s'estrenaria al Cor Theatre Sunday in New York, comèdia de Norman Krasner, dirigida per Garson Kenin. Després seguiria Descalços pel parc, de Neil Simon. Robert va protagonitzar tant l'obra en la seva versió teatral com pel cine, al costat de Jane Fonda. També va participar a La Rebel, de Robert Mulligan, i Propietat condemnada, de Sidney Pollack. L'any 1967 s'estrenaria La caça de l'home, adaptació de la novel·la de Horton Foot, sota la direcció d'Arthur Penn. Encapçala l'elenc d'actors Marlon Brando, Angie Dickinson, Jane Fonda i el propi Robert Redford. L'any 1971, Robert protagonitzaria El candidat sota la direcció de Michael Ritchie. En aquest film es narra la història d'un advocat idealista que lluita per guanyar un lloc en el Senat de Califòrnia sense convertir-se en un polític. D'aquesta època també són Un diamant molt calent, Dos hombres i un destino i El cop. aquestes darreres amb Paul Newman. L'any 1973 va ser nominat a l'Oscar com a millor actor per la seva interpretació a El cop. La pel·lícula va rebre 10 nominacions en total, aconseguint endur-se 7 estatuetes a millor pel·lícula, direcció, guió original, muntatge, cançó original, disseny de producció i vestuari. En plens anys 30, Henry Gondorf i Johnny Hooker són dos barruts que es dediquen a estafar i a endur-se grans sumes de diners a la butxaca. La mort d'un amic a mans d'un gàngster els provocarà desitjos de venjança. Per aquest motiu, ordiran un enginyós i complicat pla amb l'ajut de tots els seus amics i coneguts. El cop va catapultar l'estrellat a Robert Redford, convertint-lo en l'actor més cobejat de Hollywood. Per la posteritat han quedat les eixelebrades notes del piano de Scott Joplin, mítica estrella del ragtime. Tal com érem, l'actor interpreta un ambiciós jove del que la seva passió és escriure. Està convençut de que pot convertir-se en el guionista més sol·licitat de Hollywood i està disposat a treballar dur per aconseguir-ho. Està enamorat d'una noia molt dolça que interpreta Barbra Streisand i que l'estima amb bogeria, però ella li demana alguna cosa més. Redford està massa abocat en el seu somni i s'oblida de la persona que té al costat. Quan sorgeixen problemes motivats per una sèrie de desavinences del destí, els seus temperaments xoquen. Un drama romàntic en tota regla que compta amb una magnífica parella protagonista amb plenitud de facultats. Una incursió a les parts més ocultes de l'enamorament que Pollack desenvolupa amb agudesa. D'aquest director és coneguda la seva peculiar manera de treballar. Comença les pel·lícules sense un guió tancat i el va elaborant a mesura que evoluciona el rodatge. El tema musical The Way We Were, interpretat per la meravellosa veu de Streisand, i la banda sonora van ser mereixedores d'una estatueta.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
L'especialista en thrillers polítics, Alan J. Pakula, adapta el llibre Tots els homes del president, on els periodistes del Washington Post, Carl Bernstein i Bob Woodward, es posen la seva investigació arran els fets succeïts l'any 1972, quan la policia va detenir uns lladres a l'hotel Watergate, seu del Partit Demòcrata, en ple procés electoral. La visió idealitzada de la premsa va fer mereixedor el film de 4 Òscar. Brubaker, pel·lícula que havia dirigit Bob Rafelson, finalment va ser encomanada a Stuart Rosenberg, arran del seu treball realitzat prèviament a La llegenda de l'indomable, gran drama carcerari protagonitzat per Paul Newman. Rosenberg vol repetir l'experiència a Brubaker, però Newman no podia. Jack Nicholson, com a segona opció, declina l'oferta i, finalment, se li ofereix a Redford, que va acceptar sense pensar-s'ho massa. El film mostra les equivocacions d'un sistema penitenciari polititzat i abusiu on es creuen els interessos de juntes directives, guardes de seguretat, reclusos amb privilegis i senadors de l'Estat. Redford realitza una de les seves millors interpretacions al voltant d'una història on és difícil trobar aliats. A partir de la dècada dels 80, l'actor comença a espaiar els seus treballs. Gent corrent és un drama dirigit per Redford l'any 1980, sent el seu debut com a director. La història retrata una família de classe mitjana-alta que intenta recuperar-se després de la mort tràgica d'un dels seus fills. La pel·lícula va obtenir un gran reconeixement i va guanyar 4 Òscar, inclosos els de millor pel·lícula i director. I no podíem acabar aquest programa sense fer, encara que fos una breu menció, a Memòries d'Àfrica. Una producció dirigida per Sidney Pollack l'any 1985, basada en l'obra autobiogràfica de l'escriptora danesa Karen Blixen. El film, protagonitzat per Meryl Streep i Robert Redford, va guanyar 7 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director. Una pel·lícula molt recordada tant per la seva trama com per la bellesa de les seves imatges. L'actor va morir el 16 de setembre de 2025, als 89 anys, a la seva casa de Sundance, Utah, mentre dormia. Robert Redford va ser moltes coses alhora. Actor icònic, director premiat, activista compromès i, sobretot, pont entre dos mons, entre el Hollywood clàssic i el modern, entre la imatge de galant etern i la figura del creador conscient del seu temps. La seva cara va representar una època, però la seva obra va ajudar a construir el futur. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.